Messi es pot convertir en el primer jugador de la història que guanya 4 pilotes d'or, avui el crac blaugrana ja pot marxar cap a casa seva sabent que és bo amb la pilota o sense. En el terreny de les declaracions prèvies a la gala de la pilota d'or de la FIFA que s'entrega aquesta tarda avui a Zúrich, el millor jugador de la temporada, Messi avui ha superat un cop més, podríem dir Cristiano Ronaldo, també nominat al premi. Recordem que Iniesta és el tercer en discòrdia. El de Fontalvilla també té possibilitats, com ja va demostrar la gala en què va ser escollit millor jugador de la temporada 2011-2012, segons la UEFA, a l'agost. Bé, però si ens quedem amb les declaracions d'avui, un dia més, Leo Messi opta per l'elegància, sobretot remarcant les seves paraules, i no pas per l'arrogància del portuguès Cristiano Ronaldo. Ronaldo s'ha comparat avui amb Déu, d'alguna manera, elegant que no pot agradar a tothom. En canvi, el crac argentí tria per enaltir el treball en equip. Per cert, que Josep Guardiola tornarà a entrenar la pròxima temporada, segons ha confirmat ell mateix, avui també des de Zúrich, on està nominat com a millor entrenador. El tècnic català no ha valgut, però, entrar en detalls, però ha assegurat que encara no té equip. Estarem molt pendents del seu futur. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts en aquesta tarda de dilluns al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest primer dilluns de l'any 2013. Però abans de fer-ho, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Estaves també sorpresa d'aquestes declaracions.
Totalment,
de Cristiano Ronaldo.
Que es compari amb Déu.
Bé, s'ha comparat amb Déu, Sara, d'alguna manera, dient doncs, que com Déu no agrada a tothom, doncs ell tampoc pot agradar a tothom. A tu t'agrada, Sara?
A mi no gaire. A mi és que la gent així una mica arrogant no... No em va massa. Prefereixo la humilitat de Messi.
Però hem de dir això, humilitat i sobretot l'elegància, però no, amb el vestir, eh? Perquè estàvem comentant, perquè estem seguint la gala en directe des de Zúrich.
No ens ha acabat d'agradar massa el traje que porta Mercè.
Li preguntem si et sembla el nostre convidat del dia.
Perfecte.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat del dia amb el Jordi López Camps. Ell és de Barcelona, té 62 anys, és doctor en Biologia i diplomat també en Gestió Pública. És gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona. Entre les seves aficions s'hi troba el senderisme i es defineix com una persona persistent, treballadora, espiritual i curiosa. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda i bon any.
I bon any, és veritat. T'ha agradat el traje del Messi a tu?
És que encara no l'he vist, eh? Estem intentant veure'l per internet, però... M'han dit que és bastant fashion.
Sí.
Ah, sí.
Negre amb puntets blancs.
Sembla una parada d'autobús.
No? Doncs esperem, aviam si li dóna sort a aquest.
Bueno, esperem. Com a mínim, home, es podria haver posat una cosa una mica més discreta, però bueno, suposo que per cada puntet d'aquests blancs deu cobrar el seu euro corresponent. Uh-huh. Per tant, bueno, doncs té bastants puntets blancs, aquest vestit.
Un Messi que també anuncia en japonès, eh? Fa anuncis en japonès.
Bueno, fa anuncis en japonès, però és ell el que parla? Ja l'he vist l'anunci.
T'has vist l'anunci?
Sí.
No se l'acaba d'entendre bé, però això no és cap...
Bueno, l'important és que marqui gols. L'important és que marqui gols.
Tu. Exacte. A qui li donaries la pilota d'or, tu?
Jo li donaria al Messi o a l'Iniesta, a mi tant és. El que no li donaria és a qui tots no volem que se l'emporti, perquè és una persona arrogant... És un personatge, és un mal exemple per als nostres fills.
Doncs avui també volies parlar d'altres exemples, també relacionats amb l'entitat blaugrana.
Quan em toqui, vull parlar del Tito, vull parlar de la Vidal i vull parlar del una mica l'avorridement que és ser seguidor del Barça en quant a festa i en quant a alegria, que som una colla de sossos i d'apagats.
Doncs amb el Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, repassarem aquesta i altres notícies del dia, però abans ens posem en context amb la Sara Cruz.
La informació del dia, el 7:45.
Convergència i Unió i Esquerra Republicana s'han reunit avui per desenvolupar el pacte de governabilitat que van rubricar a finals de desembre. Entre els principals objectius han remarcat la necessitat que el Parlament aprovi una declaració de sobirania del poble català i també la recuperació econòmica de Catalunya. Mentrestant, el PSC ha anunciat també avui que el pròxim 2 de febrer celebrarà un Consell Nacional Extraordinari on decidirà una reformulació de la seva línia política després d'haver obtingut a les eleccions catalanes el seu pitjor resultat en unes autonòmiques. La formació havia manifestat la seva intenció d'abstenir-se sistemàticament al Parlament en les iniciatives sobiranistes, però podria reconsiderar aquesta postura. I quan encara no fa ni una setmana que va entrar en funcionament el sistema de torns dels taxis a l'àrea metropolitana, el malestar del col·lectiu ja s'ha fet notar. Consideren que, com que són autònoms, els taxistes no se'ls pot obligar a fer uns torns determinats. Per protestar, bloquegen el servei de les dues terminals de l'aeroport de Barcelona i també l'estació de Sants des de mig matí. L'inici del judici del cas Pallerols del presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica ha quedat ajornat fins demà dimarts per donar temps a les dues parts del cas per continuar negociant un acord que eviti la celebració d'aquesta vista. El judici arriba 16 anys després que es destapés la notícia. I avui han començat les rebaixes d'hivern marcades per descomptes agressius que intentaran compensar el descens que hi ha hagut en les vendes d'aquest any influït, entre d'altres, per la situació econòmica i la pujada de l'IVA. Els comerços engeguen la campanya de rebaixes amb descomptes del 50% de mitjana i en alguns casos que poden arribar fins i tot al 70%. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha anomenat el fins ara assessor principal en matèria antiterrorista John Brennan com a nou cap de la CIA. Brennan, de 57 anys, substitueix en el càrrec David Petraeus, que va haver de dimitir per un cas de relacions extramatrimonials. Els serveis d'intel·ligència els dirigia ara de forma provisional Michael Morrell. Per cert, Obama també ha nominat Chuck Hagel per cap del Pentàgon. I com ja avançàvem, aquesta tarda es coneixerà el guanyador de la pilota d'or del 2012. Messi i Iniesta són els principals protagonistes, però a la gala també hi haurà alguns blaugranes candidats a l'11 ideal de la FIFA i també hi serà el sindicat de futbolistes. Messi és el gran favorit a endur-se un any més aquesta pilota d'or. L'altre finalista nominat amb Messi i Iniesta és Cristiano Ronaldo. Per cert, que ja hem conegut que Vicente del Bosque ha estat escollit com a millor entrenador del 2012.
7:37, el que fem ara és marxar cap al Principat d'Andorra. Antoni Ribera Gua serà nomenat ministre del govern d'Andorra la setmana vinent per modernitzar l'administració i dur les relacions amb els comuns. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El cap de govern d'Andorra, Toni Martí, té previst nomenar Antoni Ribera Gua com a nou ministre de la Presidència i Relacions Institucionals cap a finals de la setmana vinent. Fonts properes a l'executiu han explicat que Riberaigua seguirà mantenint les seves competències com a assessor de l'Oficina del Joc i que la incorporació del nou ministre, al ministeri del qual tindrà una estructura mínima, no suposarà cap cost addicional, ja que s'alimentarà de partides d'altres departaments. Antoni Riberaigua es converteix així en el nouè ministre del gabinet de Toni Martí, assumint les carteres de la Presidència i Relacions Institucionals, amb l'objectiu de liderar la reforma de les competències i transferències dels comuns i la modernització de l'administració.
Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
La setmana ha començat novament amb bancs de boira localment persistents, tot i que la major part del territori hi ha fet sol.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem de Cuba amb Carlos Payà, el germà d'Osvaldo Payà, que va morir el juliol passat per un accident de trànsit. A la tertúlia ens acompanyaran Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Baciana. A partir de les 9 parlarem de pessebres amb Albert Dresaire, membre del col·lectiu El Bou i la Mula i estudiós del pessebre. També tindrem la reflexió en primera persona i la secció de família i matrimoni, així com l'espai musical La Vida en Solfa. Tot això i molt més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Jordi López Camps, exdirector general de Fets Religiosos. Convergència i Unió i Esquerra Republicana aposten per promoure una iniciativa conjunta amb els partits catalans per pressionar l'Estat espanyol perquè flexibilitzi l'objectiu de dèficit català i d'aquesta manera poder suavitzar les polítiques d'austeritat.
A la primera reunió que han mantingut avui les dues formacions per començar a desenvolupar el pacte de governabilitat que van rubricar a finals de desembre, Convergents i Republicans han acordat demanar aquest objectiu de dèficit que passi del 0,7% a l'1,5% del producte interior brut. Així ho explicava el secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol.
Si això es produís, i repeteixo que sospitem que això es produirà, aquesta vegada demanarem tota l'empara possible i tot l'ajut possible perquè aquest increment de dèficit a la qual es podria donar de més al conjunt del govern de l'Estat repercuteixi molt directament sobre els governs de les comunitats autònomes, a diferència del que ha passat fins ara.
Aquesta reunió marcada pel bon clima ha servit també per començar a perfilar els objectius més immediats de cara als propers 4 anys. Tots dos partits intercanviaran també aquesta setmana els primers esborranys de la declaració a favor del dret a decidir que volen aprovar en el primer pla de la legislatura. Per cert, que la vicesecretària d'Esquerra Republicana i portaveu al Parlament de Catalunya, Anna Simó, ha fet també una crida a la ciutadania i a la política de cara al procés d'autodeterminació.
La participació social i política és clau i és important per tal d'eixamplar una majoria suficient que sigui corresponsable de tot aquest procés, a les forces polítiques que estan pel dret a l'autodeterminació i als agents socials, econòmics i cívics. És a dir, la participació ciutadana i política és absolutament clau.
Una altra qüestió que s'ha tractat a la reunió d'avui ha estat la creació del Consell Català per la Transició Nacional. Aquest òrgan ha d'estar en funcionament el mes de febrer i assessorarà el govern de la Generalitat sobre el procés que ha de conduir a celebrar una consulta d'autodeterminació el 2014.
Per cert, que aquest Consell estarà obert a totes les forces polítiques compromeses amb el dret a decidir. Mentrestant, i relacionat també amb aquest tema, avui coneixíem que el PSC celebrarà el proper 2 de febrer un Consell Nacional Extraordinari on decidirà una reformulació de la seva línia política després d'haver obtingut a les eleccions catalanes el seu pitjor resultat en unes autonòmiques. La formació havia manifestat la seva intenció d'abstenir-se sistemàticament al Parlament en aquestes iniciatives sobiranistes, però segons el que ha explicat, podria reconsiderar aquesta postura segons les propostes que Ciu i Esquerra presentin en els primers compassos de la legislatura. Això ho explicava el portaveu també del PSC, Jaume Collboni.
En funció de com es concretin algunes iniciatives o com es materialitzin algunes iniciatives, és un principi que es pot reconsiderar, no és un principi immutable. És un plantejament de sortida i és un plantejament que té a veure amb allò, amb aquest principi que ara els explicava, que és a dir, que nosaltres, amb iniciatives que tenen a veure amb la construcció d'un estat propi o amb el full de ruta independentista que en aquests moments defensa el senyor Mas, doncs nosaltres no hi serem.
En qualsevol cas, però, la prioritat del PSC és reformar la Constitució en un sentit federal.
Jordi López Camps, volem sentir-te la veu. Per on vols començar?
Pels començaments.
Per l'inici.
Per l'inici. I de què hem de parlar?
De com ha vestit el Messi ja n'hem parlat.
Sí, perquè ja l'hem vist. Ara
l'acabem de veure, ja ens hem quedat.
Realment, recomano que qui ho pugui veure que ho vegi, perquè sembla que sigui Carnestoltes. Però bé, escolta, contra gustos, cadascú és
més lliure de fer el mentre jugui bé futbol.
Exactament. Podríem parlar de futbol.
Vinga, vols parlar de futbol?
No, jo volia parlar de dues persones, que són el Tito Vilanova i l'Erika Vidal, perquè em sembla que normalment parlem de futbol des de la vessant esportiva, però també hi ha una dimensió humana que caldria destacar. Són dues persones que han passat una greu enfermedad, que estan passant una greu enfermedad, i el seu exemple de tenacitat, abnegació, conformitat amb l'enfermedad i lluita contra l'enfermedad, jo penso que són dos bons exemples a compartir amb persones que estan en aquests moments passant situacions similars. A més, a destacar dos vessants d'aquestes dues persones, que són l'Erika Vidal va poder tenir un trasplantament de fetge perquè un cosí seu generosament va donar part del seu fetge perquè li fessin el trasplantament. Jo penso que és un gest de generositat. Jo personalment visc una situació d'un familiar que està en una situació similar i gràcies a que un cosí també li podrà fer una donació, aquesta persona doncs se salvarà. És a dir, són exemples que potser a vegades passen amb lletra petita o amb poca notícia, que cal destacar, perquè hi ha molta gent que està patint i que té enfermetats, i veure aquest exemple doncs ajuda a atacar l'enfermetat i mirar-la de cara i tenir esperança de que és possible vèncer-la. I també volia destacar l'humilitat que jo penso que va manifestar ahir el Tito Vilanova, que en un camp del Barça ple doncs era fàcil sortir allà i una mica estimular l'aplaudiment i l'escridassada a seu favor i de lloança i d'adhesió, i discretament va aparèixer molt avançat al partit i en cap moment va provocar que la gent, tot i que cal dir, això és el que deia al començament del programa, que ja porto bastants partits que em donen la impressió de que el públic del Barça és un públic poc, o sigui, anima molt a l'equip, però des de l'interior. No, ni canta, ni balla, ni fa sorolls, només hi ha els boixos, no? aquests boixos de boix, no? Perquè no sé per què s'escriuen, com deia la Sara, com
sí,
una
sí,
planta.
Sí, està mal escrit, de fet, no sé si és per algun motiu en concret, però...
Bueno, però són constants i animen i fan cants i la gent no els segueix. No, o sigui, penso que hi ha... No sé si això és propi del caràcter català, que és una mica apagadet.
Sí, no?
Sí, perquè, per exemple, vas a les manifestacions i tampoc la gent canta. Es pot cridar una miqueta, i no massa, perquè no sigui que gastem massa saliva, però, en general, som un poble una mica que no ens va la cançó.
Que ho portem per dins.
Jo potser sí, no sé, devem estar molt eufòrics i molt contents interiorment, però en el camp del Barça, que hi, no sé, que hi ha ocasions de que la gent canta, i si veus els partits anglesos, que els públic, jo no sé si van excessivament col·locats d'alcohol.
De fora.
De fora, i van una, perquè estan tots molt vermellets i molt eufòrics, però no sé si és la seva condició natural o extraordinària, però animen en cançons. Jo penso que som un poble una mica serio, excessivament serio, a l'hora d'abordar grans temes. Ens podem manifestar molta gent, però amb silenci. O...
Ara que dius aquesta crida, dius al poble català, diguéssim, animar-se, no? I a lluitar per un objectiu, aquest és, diguéssim, la crida que ha fet avui Anna Simó, portaveu d'Esquerra al Parlament, sí, que sembla que Jaume Collboni del PSC no l'ha acceptat.
Bueno, no sé, pel tall sembla que hi ha un canvi de postura també del PSC, o la possibilitat d'un canvi de postura, en la mesura que sembla que en aquest Consell
de moment
Nacional...
han dit que sobre el dret a decidir no amb tot estaran d'acord.
Però bueno, abans era que abstenir-se, amb la qual ara la posició sembla que variarà i en funció dels continguts prendran una posició o una altra. Però no obstant, és que jo voldria tornar a l'anterior. És a dir, la manca de... És a dir, podem estar molt d'acord amb la necessitat d'engegar, o no, no entro en els continguts, no? En processos de canvi, però la cançó, el cant, uneix i dona sentit i uniformitza, et fa sentir una mica partícip d'un grup. I al no haver-hi això, aleshores jo penso que anem una mica com un agregat d'individualitats. Jo reclamaria als que pensen i dissenyen aquests aconteixements més massius l'enginy d'introduir uns elements que permetin vertebrar el sentit de pertinença a un grup ampli. Jo només demanaria això.
Com, per exemple, va ser la manifestació de l'11 de setembre, que va ser un nexe d'unió.
Sí, però tampoc sense masses cants. És a dir, sembla que sigui l'agregació d'unes individualitats, que estem molt bé, perquè la gent està junta i se sent que forma part d'un grup ampli, però jo diria que per damunt d'això han d'aparèixer alguns símbols i alguns signes que permetin que la gent se senti membre d'aquell grup, algun tipus de cançó que identifiqui. Anys enrere es cantava quan es podia l'estaca, per exemple, i l'estaca donava sentit a una pertinença. Al Catalunya Nord canten l'estaca per animar els equips de rugbi. I aquí, no sé, ens falta aquesta mena de dimensió festiva a les trobades nostres.
Tu creus que avui Unió Democràtica estaven de festiu? Avui
jo
l'inici...
penso que estaven negociant seguir la festa, d'una altra manera, diguem-ne, d'amagatotis i de porta de darrere.
Repassem aquesta notícia, Jordi. L'inici del judici del cas Pallerols, el presumpte desviament de fons públics per finançar Unió Democràtica, ha quedat ajornat fins demà per donar temps a les dues parts del cas per continuar negociant un acord que eviti la celebració de la vista, Sara.
Aquest judici arriba 16 anys després que es destapés la notícia sobre aquest presumpte finançament irregular d'Unió a través de l'empresa de Fidel Pallerols. El cas ja ha 7 processats, Pallerols i la seva dona, també 2 exalts càrrecs i 2 exmilitars d'Unió. Se'ls acusa de delictes de suborn, malversació i, en alguns casos, de falsedat documental. La Fiscalia demana també penes d'entre 7 i 11 anys de presó i fins a 11 d'inhabilitació. L'acusació manté que es van desviar al partit uns 600.000 euros provinents de fons europeus destinats a promoure cursets de formació i que es va fer a través de subvencions diverses empreses del grup Pallerols.
Algú opina, Jordi?
Sí, home, primer que és tan lenta la justícia que trobo que és exasperant i una mica és indignant que un fet que ha passat doncs 16 anys enrere hagi trigat tant de temps per arribar al judici. Això, la primera consideració. Hi ha algú que en el sistema judicial no funciona i, cara al ciutadà, això li crea una gran indefensió perquè en un estat de dret és important que la justícia funcioni correctament, sigui justa i sigui equitativa, i que reparteixi la justícia, la seva equitat, de la manera ràpida que tothom puguem confiar que aquest poder funciona. I en segon lloc, jo desconec, no sóc advocat, i per tant desconec el sistema judicial, però aquests acords que es puguin fer per evitar el judici a mi em sona una mica d'enganyifa, perquè si realment sembla ser que el fiscal demanava entre 7 i 11 anys, crec que havia llegit per algun lloc, que es pugui acabar per un pacte que tornen els diners i, a més, els hi posen menys de 2 anys perquè ho han pactat i ho han negociat. Home, a mi em sona una mica de xufla en aquest tema.
Però això, aquests acords convencionals es fan davant del jutge.
Sí, sí, però em sembla que la justícia és per impartir justícia i el que no pot fer l'acord li cau tot el pes de la llei. I el que pot fer l'acord, doncs, en surt una mica, doncs, si no amb matrícula d'honor, però bastant ben considerat el Palau de Justícia. Jo no, és que no ho entenc, És a dir, em costa admetre que sigui tan flexible la justícia en alguns temes i tan inflexible en uns altres temes. Però bé, no puc opinar perquè segons que opinaré segurament podria ser mal interpretat, però en qualsevol cas m'agradaria que algú amb més coneixement ens pogués explicar per quina raó en alguns casos són possibles aquests acords i en altres casos sembla que si no tens una notorietat i una rellevància vas allà...
En un principi tots aquests acords són possibles per a tothom.
Sí, doncs, tant de bo. Doncs,
segueixo
confiant en la justícia i probablement només se surten els diaris quan aquests acords afecten a persones molt importants. Però a mi m'agradaria que algú m'expliqués per què, si un fiscal, que és el que ha de representar els ciutadans davant del jutge fent l'acusació, demana entre 7 i 11 anys, que de cop i volta, perquè hi hagi un acord que no sé en funció de què, una pena que és qualificada pel fiscal entre 7 i 11 anys, es pugui reduir en 2 anys, per sota 2 anys, que vol dir no compliment de pena en presó.
Doncs avui repassem les notícies del dia amb Jordi López Camps. Ell és exdirector general d'Afers Religiosos, entre d'altres coses. I ara mateix li preguntem, ets usuari dels taxis, Jordi?
No. Jo sóc un defensor excepte el dia que vinc a Ràdio Estel, que vinc en cotxe, perquè puc aparcar a la porta i perquè després em costa una mica arribar a casa. Jo normalment vaig en transport públic, no vaig en taxi.
Doncs bé, tot i que no fa ni una setmana, Jordi, que va entrar en funcionament el sistema de torns dels taxistes de l'àrea metropolitana i el malestar del col·lectiu ja s'ha fet notar, Sara, en forma de protesta.
Doncs sí, Jordi, sort que no vens amb taxi, perquè aquest dilluns és pràcticament impossible agafar-ne un per sortir de l'aeroport del Prat, per exemple. Un grup de taxistes s'han aturat a la zona d'encotxar passatgers de les terminals 1 i 2 i han impedit que cap vehicle sortís amb clients. Els passatgers que volien agafar un taxi han hagut d'optar per altres alternatives. La Renfe Aerobús, per exemple, han registrat cues i també moltes aglomeracions. A banda de l'aeroport, la protesta també s'ha repetit a l'estació de Sants. A la parada, de fet, no s'hi poden trobar taxis. Els taxistes, la majoria autònoms, han expressat així el seu descontentament per l'entrada en funcionament d'un sistema de torns que té com a finalitat disminuir la quantitat de vehicles al carrer, però que, segons aquests professionals, els perjudica perquè els retalla hores de feina i, per tant, la recaptació al final del dia.
A Sara li haurem de pagar un plus, eh? Perquè sí. Estem aquí.
Estic desconcentradíssima perquè vaig veient que la Mercè i el Jordi estan mirant la tele per veure la pilota d'or.
La pobra Sara ens està explicant la notícia dels taxis. No, servei públic? El taxi és un servei públic?
Jo penso que és un servei al públic. Que no sé si és pròpiament el mateix servei públic o servei al públic, però bé, en qualsevol cas és un servei que hi ha en règim de monopoli, és a dir, crec que no pots tu anar a l'aeroport i prestar un servei de taxi, sinó que ha d'estar regulat. Jo desconec aquest conflicte. Sempre quan apareix un conflicte vol dir que jo entenc que els mecanismes de negociació s'han fet servir, s'han portat fins a l'extrem, i a diferència d'altres opinions que sempre que voldrien prohibir el dret de vaga, que la gent quan arriba a una situació extrema en un conflicte és que les vies no s'han arribat a l'acord. Jo personalment esgotaria tota la negociació per arribar a l'acord i al consens al màxim, perquè quan un servei públic o un servei al públic que fa vaga, doncs afecten els ciutadans d'una manera notable i fa molt de mal. I a més fa mal el que són els visitants a la ciutat, i en aquest cas, que és una important font d'ingressos.
Doncs Jordi, quan? Falten pocs minuts.
Estem aquí pendents d'un senyor que està obrint un sobre que no sabrem què posarà.
Perquè just res, d'aquí pocs segons ara sabem qui és el millor jugador.
El que no saben els nostres oients que nosaltres estem a Zúric.
Doncs sembla que ja el tenim, Leo Messi. Leo Messi, per quarta vegada consecutiva, Leo Messi es converteix en el millor jugador.
Ara, que ningú es perdi el vestit que porta el Messi.
Per cert, m'acabo d'adonar que la pajarita, no sé com es diu en català, pajarita.
El llacet.
El llacet, exacte. Va a conjunt perfectament amb l'americana i els pantalons.
No sabem com va de mitjons i quina sabata es porta, si van de conjunt també, perquè bueno, seria un fashion extraordinari.
Bueno, en tot cas, deixem a Leo Messi merescuda pilota d'or. Ens dona temps, abans de la recomanació de la Sara, voldríem també estar pendents de...
Pujar els impostos?
Vols parlar dels impostos o de Síria?
No, dels impostos.
Bé, Andreu Mascolell, el conseller d'Economia, ara t'ho diré, doncs ha defensat pujar els impostos.
Doncs sí, ho fa perquè creu que en aquests moments prima la necessitat recaptatòria de la Generalitat per davant de les decisions polítiques. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí.
Sembla que és coherent. Jo és una persona que m'enfio, crec que és sèria, que és coneixedora del tema i, per tant, doncs, si ell proposa aquesta via, doncs és que és una de les fonts. O bé s'apreta més i es colla més, o s'agafa i es recapta més per evitar... I, per tant, es recapta d'una manera racional i... És que aquí... Tinc les dues presentadores que els està caient la bava veient el Lionel Messi.
Per la bava tampoc.
No? Quasi, eh?
A mi em cau més la bava amb el Guardiola, si t'he de dir. La veritat que l'acaben d'enfocar, que està al costat de Vicente del Bosque.
Bé, en tot cas, passem la setmana amb la recomanació de la Sara.
Seguim amb la Sara.
Vinga, va. Només volem
que repartiu. Doncs jo us vull recomanar aquesta cançó que es diu L'Esperança és el regal, i és que diversos artistes del panorama musical català han participat en aquesta cançó, que és un projecte de caire solidari, els beneficis del qual es destinaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquesta cançó ha estat composada per Miquel Abres i la interpreten, entre d'altres, Elena Gadel, Amelie, Dolo Beltrán, de Pastora, també la Sara Pi, l'Helena Miquel, Teràpia de Xoc i Jofre Verdagí, acompanyats dels cors d'infants i voluntaris i també de professionals d'aquest hospital. La cançó L'Esperança és el regal s'ha editat juntament amb el videoclip en un DVD que es ven als punts de venda habituals amb un preu de 3 euros i els beneficis es destinaran a finançar els projectes d'aquest hospital.
Tu ja el tens, em sembla, aquest CD.
Sí que el tinc.
Jordi, ens hem d'afanyar, hem de comprar.
Abans que s'acabi.
Exacte, i ens afanyem també a acomiadar-te. Moltes gràcies, Jordi López Camps, per compartir les notícies del dia. Gràcies també a vosaltres per la vostra atenció un dia més. Doncs salutacions del Jordi Carretero, les Vies de Sol, la redacció Sara Cruz, i de qui us ha parlat també fins ara, Mercè Raga. Tot seguit arriba el programa Punt RG amb Joan Ortiz. Que vagi molt bé.